Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va. Peu a terra, que ja és dilluns. Per fi és dilluns, 20 de febrer. Del 2023. La setmana comença amb temperatures altes. Ara l'ambient s'ha dit que és poc fred. El migdia tornarà a ser càlid amb màximes de 18 a 21 graus. Durant tot el dia el sol es combinarà amb algunes bandes de núvols prims i amb algun núvol baix a prop del mar. Macarena Olona ha buidat el pap contra Vox, el seu expartit, en una entrevista a l'Odé Bolé, a la Sexta, aquesta nit passada. L'exsecretari general i exportaveu de la formació Ultra afirma que el partit té vincles amb el nazisme. De fet, diu que una de les persones de màxima confiança del número 3 de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, és un filonazi que, a més, actua a les xarxes a través d'un compte de Telegram. Però Olona no es queda aquí, posa veu una informació que publicava el diari El País aquest cap de setmana i que desvelava que Vox traspassava diners a la fundació vinculada al seu partit, Dissenso, sense haver-ne dit res als afiliats. En concret, s'han mogut gairebé 5 milions d'euros cap a aquesta plataforma. De seguida ho repassem i en parlarem amb el mateix Jordi Évole, director del programa. Serà en temps de tertúlia a partir de les 9 amb Mònica Terribas, amb Pablo Iglesias, amb Màrius Carol, amb Teresa Cunillera i amb Miquel Samper. A més, també parlarem del cas Enríquez Negreira, avui que El Mundo publica correus electrònics que hauria enviat al cap d'administració del Barça, en què després de rebre el requeriment d'Hisenda de l'any 2021, en què els preguntava pels pagaments a l'empresa d'Enríquez Negreira, que es diu Desnil 95, responia que no hi havia cap contracte que la vinculés amb el Club Blaugrana. D'altra banda, continuen les dues festes rave d'aquest cap de setmana a Catalunya. Els Mossos confien que durant el dia d'avui puguin ja donar-les per tancades, tot i que a hores d'ara encara hi ha centenars de persones a Sarral, a la Conca de Barberà i a Torà, a la Segarra. Això el dia que han concedit els premis BAFTA, que otorga l'Acadèmia Britànica del Cinema, que han coronat Sin Novedad en el Frente, una pel·lícula alemanya que narra les penúries a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial de Netflix, que ha guanyat 6 premis, inclòs el de millor pel·lícula i millor director. Tian Riba trepitjarà l'ull de poll. Als esports, el Barça ha guanyat 2-0 el Cádiz, amb gols de Sergi Roberto i Lewandowski, continua líder a 8 punts del Real Madrid, en el que segurament va ser el millor partit de Ferran Torres des que ha arribat al club. El partit, això sí, va ser, en general, una gran castanya i el Cádiz, en alguns moments, va fer perillar i trontollar a l'equip blaugrana. De la seva banda, l'Espanyol va treure 3 importants de la visita al CUE, l'Elx, gràcies a un colàs de Darder, al temps afegit, que va fer el 0-1 definitiu, en un partit horrible dels blanquiblaus, que tot i això escalen fins a la 13a posició, amb 24 punts a 4 de descens que marca el València, que juga avui. El Girona és 11è amb 27 punts, gràcies a la golejada de divendres 6-2 contra l'Almeria. En parlarem a la tertúlia esportiva, Rico, Pallàs i Segurola, i a les 11 tocades parlarem de televisió amb David Broc i Alejandra Palés, i amb el Ramon Bartolí i el Dialing, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Cop d'ull a la matinada. Jo sóc Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit a matinada, Nil?
Doncs sí, d'entrada, l'entrevista de Macarena Olona amb Jordi Évole, que aquesta nit a més, de manera íntegra, la Sexta, l'exportaveu i secretari general del Partit Ultra, que ha parlat obertament, diu, de conductes masclistes, neonazis, fins i tot ha insinuat si podria haver-hi certa corrupció, dues de les claus de la conversa. La primera, la d'Olona comparant el seu expartit amb una formació nazi i referint-se a les informacions que apunten que alguns assessors d'Ignacio Garriga podrien estar fent apologia del nazisme a xarxes.
Lo que yo estoy viviendo es un Vox History X. ¿Has visto la película American History X?
Sí, pero me gustaría que lo explicase usted para la gente que no lo haya visto.
Bueno, pues es una película en la que una persona forma parte de una organización.
¿Podemos dar un detalle de esa organización?
Sí, era una organización nazi. Decide dejar de formar parte de esa organización y los antiguos miembros de esa organización no se lo permiten, hasta el punto que matan a su hermano. Con esto no estoy queriendo decir que Vox sea un partido nazi. Lo que sí que me he encontrado es algunos ataques. Yo he puesto una denuncia por estos hechos y es en ese proceso penal donde se tendrá que corroborar si las informaciones que publicaron los medios de comunicación diciendo que la persona que estaba detrás de esas acciones es mano derecha de Ignacio Garriga en el Parlamento catalán y contratado por Vox, algo que Vox no ha negado, si es cierto o no es cierto, pero se tiene que dirimir ante la justicia.
Interesante, interesante. Yo he visto la entrevista a los dos capítulos. Ella és d'una... Ella és malèfica. És llesta. Molt llesta. I la notícia està als silencis. Durant tota l'entrevista els seus silencis són eterns. Tot està... És manipuladora, és... A mi no, em va aixecar la camisa i sort que l'Évole ho va aixecar al final... ho va aixecar en el sentit de... la va posar contra les seves pròpies... contra les seves pròpies...
contradiccions.
Sí, sí, però contradiccions anava a dir salvatges, per algunes de molt salvatges, de molt salvatges. Però, en fi, segona clau.
Doncs que ha insinuat que el partit que Vox ha desviat més de 4 milions d'euros públics a una fundació privada, que depèn de la formació. De fet, el diari El País també ho recull aquest cap de setmana.
Se habla de una subvención otorgada de manera directa por parte del partido a la Fundación Disenso de 2 millones de euros. Se acaban de publicar las cuentas anuales de la Fundación de 2021 y se hace constar en febrero de ese mismo año se había otorgado otra subvención directa por parte del partido a la Fundación de 2,5 millones de euros, es decir, 4,5 millones de euros.
¿Tiene usted indicios de hacia dónde ha ido ese dinero, esos 4,5 millones de euros de dinero público?
Lo que yo tengo son las preguntas correctas.
Que todo. Lo que yo tengo son las preguntas correctas. Bueno, és la primera vegada que ella buida el pap des que va deixar Vox i va tornar a ser... No oblidem, aquesta dona és advocada de l'Estat, eh? Advocada de l'Estat. I en què carrega contra els qui l'ataquen tenint en compte el que ella diu que sap?
Es muy poco inteligente. Muy poco inteligente atacar a quien tiene los planos del edificio.
¿Usted tiene los planos del edificio?
Claro. Claro.
¿Los va a hacer públicos, esos planos del edificio?
Mira. En mi camino para estar al lado de los españoles, no voy contra nadie. No voy contra nadie.
Bueno. Bueno, són les 6 i 7. Alguns assistents a un acte de record i homenatge a Guillem Agulló denuncien que el grup va llançar líquid corrosiu des d'una finestra.
Sí, tot plegat hauria passat dissabte a València. Era una calçotada que s'estava fent per dinar davant del Centre Social Terra, justament per recordar, recordem-ho, aquest militant de l'esquerra antifeixista valenciana que justament va ser assassinat. Un dels organitzadors, Pablo Torro, creu que és un acte d'odi clarament polític, perquè era un dinar en record del jove. Ho explicava la televisió pública valenciana.
Volíem reivindicar la seva memòria i en un moment determinat de la vesprada comencem a veure que s'està tirant el líquid, no sabem quin tipus de líquid, però un líquid corrosiu a persones des d'una finestra. És un atac per motius polítics, lògicament.
Un dels assistents a qui va tocar el líquid assegura, alguns ja asseguren que els ha provocat cremades, i ara aquesta organització recull informes mèdics i denúncies per presentar una demanda col·lectiva.
Què més tenim?
Doncs que aquesta matinada han continuat, si bé amb menys intensitat, les dues festes il·legals que hi ha en marxa a Catalunya des de divendres. Els Mossos confien que avui siguin els mateixos organitzadors els que hi són, els qui pleguin veles, tant a Sarral, a la Conca de Barberà, com a Torà, a la Segarra. A Sarral estan amoïnats sobretot per com deixen els terrenys, tenint en compte que estan molt a prop d'una zona protegida de fauna. A l'altra festa il·legal a Torà, els Mossos calculen que ahir a la nit encara hi havia 500.000 de persones. En aquest segon cas, la festa s'ha fet als terrenys d'una masia sense el permís del propietari. De fet, és la tercera, l'últim mes. Per aquest motiu, l'Ajuntament estudia com fer-ho perquè no pugui tornar a passar.
Va. I a tot això, el Barça va admetre internament pagaments irregulars a José María Enríquez Negreira, però no ho va dir quan Hisenda li va preguntar a principis del 2021.
Sí, és el que avui publica El Mundo en un nou capítol sobre els pagaments durant 17 anys a l'ex número 2 dels àrbitres per assessorament arbitral. El diari fa públics correus electrònics de la junta gestora, que en aquell moment gestionava el club després de la dimissió de Josep María Bartomeu, en què es veu com l'oficina antifrau els demana factures d'aquests pagaments i en què ells estudien fer-se els bojos, com veuen que no hi ha cap cap contracte signat, tal com va dir Carles Tusquets divendres al món a RAC1, quan va dir que no hi havia res ni als pressupostos ni tampoc a l'auditoria. Finalment, decideixen contestar traslladant-li tota la responsabilitat a l'empresa de Negreira des 1995, argumentant que el que demanava Hisenda era informació privada. Textualment, a banda, també es va passar la pilota a l'empresa de l'exdirectiu blaugrana Josep Contreras, 37-2014, que hauria fet de pantalla i on s'haurien desviat més de 700.000 euros, tal com també investiga la Fiscalia.
Hi ha una altra cosa que és i només hi ha un correu del cap d'administració, només n'hi ha un, però és veritat que aquesta facilitat amb la qual cosa correus interns es van donant.
Tu també.
Hi ha un article també al mateix Mundo de Jiménez Los Santos, ja, que... És bestial. Jo, de debò, una recomanació global. És que la pregunta de Los Santos és molt pertinent. Diu, 30 anys pagando árbitros para nada? És que efectivament, o sigui, si realment s'han pagat árbitros per res. Però no és el cas. És que no és el cas. És que si és veritat que deien que era per un tema de neutralitat, és que, imagina't, si es pagava per ser neutral, imagina les ganes que li tenien al Barça i les poques ganes que li tenien al Madrid, que això ningú ho diu. És a dir, si aquí resulta... Si aquí resulta que era per garantir la neutralitat, vol dir que buscaven precisament que el Barça no tingués arbitratges neutrals, per tant era per afavorir algú, per tant era per afavorir el Madrid, per tant la història és al revés. O sigui, la història aquí els àrbitres, segur no ho sap, han ajudat tots els anys i han estat al Real Madrid. És que no té... Bueno, i haurem de veure què quadra el que va dir Carles Tusquets el dijous, aquí, el divendres aquí al Món a RAC1, amb això que explica avui el diari El Mundo. Jo la veritat recomanació és que sortís al Barça ja amb estampida tothom aquí a dir alguna cosa, perquè s'està podrint tot això i després treure la ronya en rasclet costa molt. Més enllà d'això, el Barça va guanyar 2-0 al Cádiz, continua líder indiscutible de la primera amb 8 punts de marge sobre el Madrid.
Sí, el partit no passarà a la història, però almenys va servir per veure que Ferran Torres i Sergi Roberto han revifat a 4 dies que l'equip jugui al camp del Manchester United la tornada dels 16ens de final de l'Europa League, i això és important tenint en compte que no hi serà ni Dembélé, ni Gavi, ni tampoc Pedri. Precisament Sergi Roberto va marcar el primer gol del Barça abans del descans, i Robert Lewandowski va fer el segon en la jugada següent. Diu Xavi que una de les millors notícies del partit és aquest retorn de Ferran Torres.
Estic especialment content per Ferran, no? Perquè ha rebut moltes crítiques, però ell sempre treballa per l'equip. Ell sempre té una actitud de 10 punts, treballa, es sacrifica.
Per cert, ell es va fer oficial que el Barça-Madrid del diumenge 19 de març serà a les 9 de la nit, tal com ja us vam explicar aquí a RAC1.
I l'Espanyol va treure 3 punts molt importants del camp de l'Elx en un partit molt decebedor contra el CUE, destacadíssim de primera.
Els alacantins va fer un dels millors partits de la temporada contra l'Espanyol i de fet van mereixer guanyar, però la ironia del futbol va fer que Sergi Darder marqués el gol de la victòria pels de Diego Martínez en el temps afegit. Ara l'Espanyol és 13, 4 punts de marge sobre el descens que marca el València, amb un partit menys el que juga avui a les 9 de la nit al camp del Getafe. Per la seva banda, el Girona és 11è, a 7 punts d'Europa i amb 7 de marge sobre el descens, després de golejar 6-2 l'Almeria el divendres. En tot cas, ahir a primera també es van jugar Atlètic de Madrid 1, Atlètic de Bilbao 0 i Rayo Vallecano 1, Sevilla 1.
Més coses. L'enquesta que publica Metrópoli Oberta sobre les eleccions municipals a Barcelona i que situa el PSC, els Comuns i Junts per Catalunya frec a frec per disputar-se l'alcaldia.
Sí, en concret, situa Jaume Collboni per davant, però per molt poc, serien 11 regidors els que obtindria el PSC segons aquesta enquesta d'Electomania. De seguit ja anirien Barcelona en Comú, la llista de Colau, amb 10 regidors, i Junts, la candidatura en aquest cas de Xavier Trias, també amb 10 regidors. Esquerra quedaria una mica despenjada, amb 8 regidors a la capital, i el PP podria entrar, però només amb un parell de regidors. Sobre el que és el percentatge de vot, lideraria l'enquesta al PSC, i ho deien Barcelona en Comú i Junts, que el seguirien només d'un punt percentual. L'enquesta el que acaba concloent és que serà molt important aquesta campanya electoral, perquè tot pot anar de molt pocs milers de vots.
Què més tenim d'aquesta nit i matinada?
Doncs l'entrega dels BAFTA, res de nou a l'Oest, ha triomfat. Els premis s'han dut 7 dels 14 guardons als que estava nominada, entre ells els de millor pel·lícula i millor director per Edward Berger. El discurs d'agraïment, ell mateix explicava que va acceptar fer el film perquè li va recomanar la seva filla.
Sabeu què vull dir quan parlo de dubtes davant d'aquestes pel·lícules, sobre si les has de fer. Aquesta vegada ho vaig consultar a taula mentre sopàvem. Quan la meva filla va escoltar el títol, em va dir que ho fes, que l'havia acabat de llegir a l'escola i que la fes. Gràcies, Matilda, per donar-me la confiança.
So thank you, Matilda, for giving me the confidence.
Pel que fa a les categories actorals, Austin Butler ha guanyat el premi a la millor interpretació masculina, interpretació d'Elvis Presley. D'altra banda, el premi a millor actriu ha estat per Cate Blanchett, pel seu paper a Tar, i una altra de les grans favorites de la nit, la pel·lícula Almas en pena i Nisherin, s'han dut els premis per millor actor i actriu secundaris, millor guió original i millor pel·lícula britànica.
Recordeu que els BAFTA són l'entrega de premis de l'Acadèmia Britànica de cinema i que premien, i que no deixen de ser també com tants d'altres, allò que en diuen tòpicament l'avançala dels Oscars. Més coses, Artur Mas creu que Jordi Pujol es va equivocar confessant que tenia comptes a l'estranger i espera que pugui acabar recuperant el seu prestigi i credibilitat.
Ho diu en una entrevista al periòdico en què defensa que quan es faci el judici s'acabarà demostrant que Pujol no es va enriquir personalment. Mas creu que Pujol no hauria de fer vet públics els seus problemes amb Hisenda perquè eren assumptes familiars que ja estaven regularitzats en aquell moment, el 2014. També diu, recorda, que Pujol sempre ha negat que ell s'enriquís amb aquests comptes i que de moment no s'ha demostrat que ho fes. Pel que fa al finançament irregular de Convergència, Mas diu que mai va tenir constància que el fill gran del president Pujol, Jordi Pujol Forçola, guanyés diners a costa del partit.
I dia molt important del judici a Laura Borràs. Avui han de declarar al TSJ, al Tribunal Superior de Justícia, els dos acusats que han arribat a un acord amb la Fiscalia per incriminar-la.
Un d'ells, Isaías Herrero, l'amic, o més aviat ex-amic, a qui Borràs hauria afavorit adjudicant-li contractes de la Institució de les Lletres. Per tant, és el dia de comprovar què implica el pacte amb la Fiscalia d'Herrero, fins a quin punt apunta a Borràs com l'ideòloga de la manipulació del procés de contractació i quins detalls n'aporta per demostrar-ho. Abans, els jutges també han denunciat si accepten els correus electrònics entre Borràs i Herrero com a prova en aquest judici. I encara als tribunals, l'Audiència de Barcelona ha d'anunciar les properes hores, o avui o a tot estirar demà, si finalment Dani Alves surt o no de la garjola. El tribunal va abordar aquesta qüestió dijous de la setmana passada, però va acabar posposant la decisió fins a principis d'aquesta setmana.
Alguna cosa més pel que fa als esports?
Sí, que Anglaterra, el Manchester United va golejar 3-0 al Leicester abans de rebre dijous al Barça, que a França el PSG va guanyar 4-3 al Lille amb un golaç de falta directa amb un 95 de Leo Messi. Més enllà d'això, Neymar s'ha fet mal al turmell i ara es dubta per la tornada dels botens de final de la Champions contra el Bayern de Múnich. En bàsquet, l'Unicaja és el sorprenent campió de la Copa del Rei de Badalona després de guanyar de 3 al Tenerife en una final absolutament inesperada. I aquesta matinada s'ha jugat l'All-Star de l'NBA amb victòria 184-175 de l'equip de Giannis Antetokounmpo i 55 punts de Jason Tatum. És el nou rècord d'aquest partit de les estrelles.
Com han quedat?
184-175.
Molt bones defenses, eh?
Sí, sí.
184-175.
Sí, sí.
Tio, tu.
El doble d'un partit d'Euroliga.
Bueno, i quatre vegades més que alguns partits, sí, sí. També, aquells d'allò 64-38.
I tant.
I el temps, com el teniu avui?
Comencem la setmana encara amb aquesta calma i amb aquestes temperatures altes. De fet, ara mateix tenim temperatures que es mouen al voltant dels 10 graus a Tarragona, entre els 8 i els 11 graus a Barcelona, 17 graus a l'Observatori Fabra, tenim inversió tèrmica, hi ha 3 graus a Lleida, 5 a Girona, 1 grau a Artés i 6 a Viladrau, i al migdia encara es mantindrà aquest ambient suau o fins i tot un punt càlid, amb moltes temperatures de 16 a 20 graus. Tot plat amb un dia de sol, núvols prims, algun núvol baix a prop del mar i alguna boirina en punts de l'interior ara de bon matí. Demà serà un dia de cel mig ennuvolat amb algun ruixat al voltant del Pallars, Alta Ribagorça, Vall d'Aran i també el Massís dels Ports. Les temperatures encara es mantindran sense canvis importants, però a partir de dimecres, comença a baixar la temperatura. Entre dimecres i divendres baixaran entre 7 i 8 graus aquests termòmetres, per tant tindrem un ambient més fred a finals de setmana. Si avui parlem de temperatures de 16 a 20 graus, a finals de setmana es mouran entre els 8 i els 13 al centre del dia. Dimecres i dijous amb un cel mig ennuvolat i amb alguns ruixats. Dimecres, bàsicament a la tarda, i sobretot Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i també Terres de l'Ebre, i dijous aquests ruixats es poden estendre per qualsevol punt del país.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Són les 6 i 19. Hola, Bartolí, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Com estem?
Tu?
Bé, molt bé. Aquí estem.
Content?
Sí. Què has dit? Content?
Sí.
Ah, sí, sí, content, sí, sí. Bueno, tot...
El cap de setmana?
El cap de setmana bé, sí. Tot el que es pot estar de content un dilluns a les 6 del matí, la veritat.
Oh, t'he preguntat què era el cap de setmana.
Bé, m'has preguntat si estava content, i jo també. Però, escolta, jo m'agafo la part de la pregunta que m'interessa.
Clar.
És que, clar...
Ah, no vols parlar de com ha anat el cap de setmana, oi? Quina, sobre que et faig de cortesia...
Sabeu que cada setmana vaig estar por ahí.
Sí, pots dir-ho, vas estar.
A Osona. I un senyor...
No, perquè resulta que algú que penges, llavors això no es pot dir ara per la ràdio. Ui,
bueno,
no.
Espera't un momentet, deixa'm acabar, perquè és que va passar una cosa molt forta.
Aviam, què et va passar?
Anava pel carrer i un senyor em diu, hola, i llavors em giro i em diu, tu ets de RAC1? I jo, Sí.
Vaig dir que no et posessis la samarreta de la samarreta de la marató, de la cursa.
De la cursa.
Quina samarreta
no,
de la cursa?
No.
És broma, res, ironia, res.
Ah, val. Ah, clar, és ironia del pal.
Noi, desperta.
Bueno, doncs pues, ara ho he entès. Que em va fer molta gràcia, perquè no m'havia passat mai.
Senyor... I de què et coneix?
Pues em va dir que he entrat al teu perfil d'Instagram i em va quedar la teva cara. I ja està.
Ah.
Sí, sí. I res, i aquí estem.
Sí, molt bé.
Seguim treballant i esperant que al final de mes...
I què tal, el simpàtic o no?
El senyor? Sí, xerrava, eh?
Sí, no? Sí. Xerrava vol dir que et posarà la brasa vaca, no?
No, jo no ho he dit, això. Ah, i va dir que el cap de setmana passat tu hi eres per allò de la tòfona.
Ah, sí.
Dic, sí, ha vingut ben entofonat. Va venir a la ràdio ben entofonat, sí, que si tòfona cap amunt, que si tòfona cap avall, que si m'he comprat una pasta de dents amb tòfona. És broma. És que posen la tòfona tot arreu.
Foto,
no? No.
No?
No.
I, bueno, què més? Ja està?
Ja està, sí, s'ha estat l'anècdota del cap de setmana. I tu què? El cap de setmana què? Has anat a una altra fira de la tòfona
supertranquil.
A Teruel.
Supertranquil.
Vale.
Supertranquil. Sí, no sóc com tu, que...
Jo? Pues sí, jo sóc la persona més tranquil·la del món, que són les 11 de la nit i ja m'estic adormint. Això és una cosa que em passa, Vaig als puestos i ja ni els sopars aguanto. Les sobretaules se'm fan eternes.
Bueno, divendres amb una festa, sí, també.
A una festa?
Sí, i a les 12 de la nit ja estava...
Vas fer migdiada?
20 minuts, és que jo no puc fer. Hi ha gent que fa migdiades que gairebé...
De dues hores o tres.
No puc.
Ja.
Ho sento, ja.
Bueno, ui, que és tard. Anem a recordar el guanyador de la setmana passada, el Rocco, el Versió, fent la barreja de política catalana i mètodes anticonceptius.
Ui.
L'Uri Geller va explicar que va deixar embarassada una dona.
I què té a veure això?
Pregunta-li a la meva dona.
Què té a veure amb la forquilla?
Perquè sembla ser que va doblegar la dui d'una...
La dui
fa temps que està doblegada i més doblegada.
La dui. Fa 5 anys que la tenim doblegada.
El dui.
El diu.
Va doblegar el diu.
Per fi!
I fins aquí.
El dissabte vaig escoltar el Superesports. Mira, imagina't com estava, que vaig escoltar una entrevista a Pablo Laso, l'entrenador del Madrid durant molts anys, i va ser una entrevista que estava bastant molt bé, que li va fer el Xavi Puig amb el Marc Mundet, i va estar la mar de bé. I això em va portar en unes èpoques, li vaig dir, perquè el Mundet em va enviar, l'has escoltat? Sí, em va enviar missatges. Dic, sí, l'escoltaré. I dic, ui, hòstia, Pablo Laso. I de Pablo Laso recordo que... Ara, a les 6 jo explico la meva vida i si no us compreu el National Geographic va ser el mateix. Resulta que una... Bueno, després d'una gala del Mundo Deportivo... Bueno, vam sortir una colla i vam acabar amb el Pablo Laso i tal. I amb el Pablo Laso vam acabar aquell dia sortint i l'endemà es quedava a Barcelona i vam anar a sopar. Va venir el programa de ràdio que feia la nit, a Catalunya Ràdio, i després vam anar a fendre unes copes. I algunes de les copes que... I va sonar aquesta cançó, que em va quedar clavat, diu... Hòstia, diu, esta canción es tan absurda que me gusta mucho, de Pablo Laso. I realment és que és una cançó absurda, però és que agrada molt. És que no cal ni que dir ni qui canta, ni que canta, perquè és tan coneguda que no se puede más. Sí, però va, si direm que és d'un cantó, va... I direm també que aquesta cançó del Pau Lasso és Una calle de París.
Una calle de París no está solo todo lo que allí perdí. Una apuesta al corazón nunca puede si solo queda con honor. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París. Recuerdo todo lo que conseguí. El adiós de una mujer se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay Hay cortinas para que no entre el sol. No entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe. Y mi cama se dio, salió ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa nunca acabé. Quedó en la habitación y nunca más se vio. Una calle de París me recuerda todo aquello que no fui. El final de una ilusión, en la noche en que París se estremeció. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol. No entre el sol. No entre el sol. No entre el sol.
Aquesta calle de París per començar un món a RAC1. Més és dilluns, és 20 de febrer i són les 6 i 26.
El món a RAC1.
Fins a 2 de 7, més notícies del dia. El govern espanyol es trobarà avui amb representants de supermercats, sector primari i grans distribuïdores per mirar de trobar solucions a l'increment dels preus dels aliments. Qui encapçalarà la trobada serà el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, després que la rebaixa de l'IVA no hagi tingut efectes molt significatius. De fet, al gener el que costa omplir el que vas d'anar a comprar ha pujat més d'un 15% de preu. Són 3 dècimes menys que el desembre, per tant, un canvi gairebé imperceptible. Per tot plegat, podem demanar accions contundents a l'altra part de l'executiu espanyol, el PSOE. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. Sí, Podem pensa que els socialistes els trevolen les cames quan han de tocar el crostó als empresaris de les grans cadenes de supermercats. Diuen que són capitalistes sense pietat, que s'enriqueixen mentre el ciutadà veu com anar a comprar és cada dia més car. Pablo Echenique, portaveu de Podem.
Hemos dicho al PSOE que ya está bien de pedir, por favor, a los que se están forrando con la subida de precios, que se forren un poco menos, que ya, que eso no funciona. Que pedirles, por favor, que se dejen de forrar, pues evidentemente no ha funcionado y por lo tanto hay que tomar medidas.
A Podem insisteixen a dir que tenen la solució, que el govern espanyol bonifiqui el 14% de 20 a 20 productes alimentaris bàsics. Tindria un cost de 5.000 milions d'euros. Els ministres socialistes ja l'han descartat perquè diuen és una mesura inviable.
Per cert, avui entra en vigor la llei que obligarà els centres sanitaris públics a vendre menjar i begudes més saludables. La regulació impulsada pel Departament de Salut afecta els aliments i begudes que hi ha a les màquines expenedores, a les cafeteries i als restaurants, Agustí Serrat.
A partir d'ara es prioritzaran els productes que tinguin menys sucres afegits i sal. Pel que fa a les begudes, la prioritat serà el subministrament d'aigua a través de fonts, les begudes calentes amb regulació del contingut de sucre i les begudes refrescants que no portin sucres afegits. Des d'avui els centres tenen 6 mesos per adaptar-se totalment a la mesura.
Ens traslladem a la capital. Esquerra abandera una proposta veïnal per rebatejar la plaça de Tetuán de Barcelona com a plaça de Muriel Casals. Els republicans portaran el canvi de nom al ple municipal per homenatjar-la ara que fa 7 anys que va morir. Consideren que l'activista, exdiputada i expresidenta d'Òmnium mereix un espai públic rellevant.
Esquerra destaca la capacitat que tenia Muriel Casals de teixir ponts i parlar amb tothom sense renunciar als seus principis, la defensa de l'autodeterminació i la cultura catalana. Ho deia Ernest Maragall al costat de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, companya de Casals, al capdavant de les entitats sobiranistes. Forcadell reivindica que el canvi de nom també és una oportunitat de feminitzar el nomenclàtor barceloní.
A la història del nomenclàtor sembla que les dones no hem existit. I per tant, no, és fantàstica aquesta iniciativa perquè posen el nom d'una persona excel·lent, que era la Muriel. Aquesta persona era una dona i per tant això també contribueix a feminitzar els espais públics.
L'any 2017 l'Ajuntament de Barcelona ja li va donar la medalla d'or a Casals a proposta d'Esquerra.
Una pura crònica de successos. Els Mossos han desarticulat una banda que venia medicaments falsos i substàncies dopants. Segons la policia, eren els responsables d'un dels punts de distribució més grans de Catalunya. Estava situat a Barcelona. L'operació van detenir 7 persones i van intervenir mercaderia valorada en gairebé 750.000 euros. I posem una mica de música perquè l'Ildami ha tret cançó aquesta nit. Es diu Ulleres de Sol.
I per la resta tinc ulleres de sol. No moren plorant, no és un funeral, prenem de dol.
Un tema més centrat en el trap, que el va caracteritzar a l'inici de la seva carrera, forma part del seu tercer disc, Dami, que sortirà a la venda dijous. En punt, hem arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Macarena Olona parla obertament de conductes masclistes, neonazis i corruptes a Vox en una entrevista a La Sexta.
L'exportaveu i exsecretaria general del partit va apuntar directament contra el líder dels d'ultradreta a Catalunya, Ignacio Garriga. Diu que alguns dels seus assessors fan apologia del nazisme. També insinua que el partit hauria desviat més de 4 milions d'euros públics a una fundació privada.
Llencen líquid corrosiu als assistents a un acte de record i homenatge a Guillem Agulló.
Va passar dissabte mentre dinaven davant del Centre Social Terra a València. Els organitzadors creuen que és un acte d'odi clarament polític i ja preparen una demanda col·lectiva.
Els Mossos d'Esquadra confien poder acabar avui, posar-hi fi a les dues festes il·legals que hi ha en marxa des de divendres a Catalunya.
Una és a Sarral, a la Conca de Barberà, i l'altra a Torà, a la Segarra. Totes dues raves ja van de baixa, però encara hi queden unes 500 persones a cadascuna. Durant el cap de setmana els Mossos les han controlat perquè no s'hi afegeixi més gent.
El Barça es va desentendre dels pagaments a l'ex número 2 dels àrbitres quan Hisenda li va reclamar.
L'oficina antifrau li va demanar les factures a l'inici del 2021, però la junta gestora del Barça, presidida per Carles Tusquets, no les va trobar i va estudiar fer-se els bojos. Finalment li van dir a Hisenda que preguntés a Enriquez Negreira i també a l'empresa de l'exdirectiu Josep Contreras, on s'haurien desviat més de 700.000 euros.
Artur Mas creu que Jordi Pujol es va equivocar confessant que tenia comptes a l'estranger.
L'expresident de la Generalitat ho ha dit en una entrevista al periòdico, en què defensa que quan es faci el judici s'acabarà demostrant que Pujol no es va enriquir personalment i diu que espera que recuperi el seu prestigi.
Dia decisiu avui al judici contra Laura Borràs.
Avui declaren els dos acusats que han arribat a un acord amb la fiscalia per incriminar-la. Un d'ells és Isaías Herrero, a qui presumptament Borràs hauria afavorit adjudicant-li contractes de la institució de les lletres.
Sin novedad en el frente, triomfa als BAFTA, s'endú 7 dels 14 guardons als que estava nominada.
Entre ells els de millor pel·lícula, millor director per Edward Berger, Austin Butler ha guanyat el de millor actor per Elvis, mentre que Kate Blanchett s'endú el de millor actriu pel seu paper a Tar.
I als esports, el més destacat, la victòria 2-0 del Barça contra el Cádiz.
Sergi Roberto i Robert Lewandowski van fer els gols del Barça, que manté els 8 punts de marge sobre el Real Madrid, el segon classificat. La millor notícia, a banda del resultat, va ser el bon partit de Ferran Torres. I l'Espanyol va guanyar 0-1 al camp de l'Elx, amb gol de Sergi Darder al temps afegit, i ara té 4 punts de marge sobre el descens que marca el València, que té un partit pendent.
Són els titulars d'aquest dilluns 20 de febrer, que completem amb el temps.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Mònica Osart, bon dia.
Bon dia.
Avui es mantenen les temperatures altes, però aniran baixant, sobretot a partir de dimecres.
Exacte. Avui i demà es mantindran força semblants a les que hem tingut al cap de setmana, amb temperatures màximes que es mouren entre els 16 i els 21 graus i amb nits també poc fredes i en general amb calma i tranquil·litat, amb sol, amb bandes de núvols prims, alguna boirina. Ara de bon matí hi ha algun núvol baix en punts de la costa. Demà també es mantindrà aquest cel mig ennuvolat, amb núvols una miqueta més espessos que no pas avui i amb algun ruixat demà al voltant del Pallars, Alta Ribagorça, Vall d'Aran i també cap al massís dels Ports. I com deies, a partir de dimecres comencen a baixar clarament les temperatures, baixaran entre 7 i 8 graus entre dimecres i divendres i a més arribaran alguns ruixats.
I repassem les temperatures que tenim a aquesta hora.
Doncs ara mateix entre els 8 i els 11 graus a la ciutat de Barcelona, 10 graus a Tarragona, 3 a Lleida, 5 a Girona, 0 a Puigcerdà, 6 a Roses i un grau sota 0 a Prades.
Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. ¡Que estamos en 2023! Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. ¡Sí, sí, inmediata! Nuevo Suzuki S-Cross.
Completem titulars també amb la mobilitat, perquè és notícia de fa ben pocs minuts. Renfe informa que un atropellament a Cunit està generant retards molt importants, ja a aquesta hora la línia R2 Sud i els regionals que provenen de Tarragona, de Tortosa, de Reus i també de Lleida, un atropellament que s'ha produït, ho dèiem, a Cunit, i això fa que se circuli en via única en aquest tram entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. De moment, retards que ja poden superar els 30 minuts. 6 del matí, 34 minuts.
RAC 1.
Amb Volaluz, ara la llum, ets tu. Perquè
perquè amb les plaques que t'instal·lem pots deixar la teva factura a 0 euros i fins i tot pagar part de la factura de qualsevol altra residència. Truca'ns al 967-0170 i suma't a la revolució de les teulades. O la luz.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Sexy Dream presenten Què és per tu una revolució sexual?
Revolució sexual, ostres, tenir llibertat de decidir, de fer una mica el que vulguis, de triar, d'experimentar.
Que no jutgéssim els altres tan fàcilment quan parlen de sexe.
Revolució sempre és algo diferent i nou, no? De tindre cap tabú en fas el que et dona la gana, sense ànimi.
Però la revolució sexual passa per deixar de reprimir-se el cos.
La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC més 1.
Amb Rosana Carceller i en Alfonso.
Escolta la l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aroma dels millors cafès Cavaller. Descobreix els blend, mix i descafeinat i gaudeix-los amb delicioses ametlles i festucs de pany o fruits. Una llet almendrina, galetes pol en pipa, una rajola de xocolata Xulong i infusions Happy Lab. Un pack valorat en 49 euros per només 29. Compra-la ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1.
D'aquest matí de dilluns en què destaquem l'entrevista de Macarena Olona aquesta nit passada a la Sixta, en què ha destapat del tot la caixa dels trons contra l'ultradreta espanyola, contra el seu expartit Vox. L'exportaveu i exsecretari general de la formació ha parlat obertament de conductes masclistes, neonazis, fins i tot corruptes, insinuava en aquesta entrevista amb Jordi Évole. Dues de les claus de la conversa. La primera, Colona ha comparat el seu expartit amb una formació nazi, insinuat, de fet, que Vox també ha desviat més de 4 milions d'euros públics a una fundació privada. Per tant, dues qüestions molt clares: la vinculació, els lligams amb el nazisme o amb grupuscles neonazis, i de l'altra, posant dubtes sobre com es finança aquesta formació. De fet, El País ja apuntava que hi hauria hagut moviments de diners aquest cap de setmana, ho explicava, entre el partit i una fundació que depèn justament de Vox. Anem a pams, repassem aquesta conversa, de la qual, de fet, ja us fèiem una avançada divendres al món a RAC1. Primer la situem en el temps, perquè l'Ona l'ha concedida just després d'haver-se reincorporat a la seva plaça d'advocada de l'Estat. Això després de plegar del partit, inicialment, segons va al·legar, per motius mèdics. A l'entrevista, però, sembla apuntar d'altres motius. D'entrada, parla, ho dèiem per primer cop, de manera molt oberta dels vincles nazis d'una part dels que manen a Vox, i ho fa amb una metàfora ben cridanera.
Compara la seva situació després de deixar Vox amb la pel·lícula American History X, on el protagonista intenta trencar els lligams amb el moviment neonazi en què milita i el nucli dur se li gira en contra i l'amenaça.
Lo que yo estoy viviendo es un Vox History X. ¿Has visto la película American History X?
Sí, pero me gustaría que lo explicase usted para la gente que no la haya visto.
Bueno, pues es una película en la que una persona forma parte de una organización.
¿Podemos dar un detalle de esa organización?
Sí, era una organización nazi. Decide dejar de formar parte de esa organización y los antiguos miembros de esa organización no se lo permiten, hasta el punto que matan a su hermano. Con esto no estoy queriendo decir que Vox sea un partido nazi. Lo que sí que me he encontrado es algunos ataques. Yo he puesto una denuncia por estos hechos y es en ese proceso penal donde se tendrá que corroborar si las informaciones que publicaron los medios de comunicación diciendo que la persona que estaba detrás de esas acciones es mano derecha de Ignacio Garriga en el Parlamento catalán y contratado por Vox, algo que Vox no ha negado, si es cierto o no es cierto, pero se tiene que dirimir ante la justicia.
Olona apunta directament als vincles amb el nazisme d'una part del partit a Catalunya. De fet, ho sentíem, situa al centre l'equip del líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga. No descarta, per exemple, que una persona a sou de Vox es dediqui a fer piulades criticant-la a ella i lluant el nazisme, i tot plegat ho emmarca en la campanya per destruir-la, que, com us explicàvem divendres, Olona veu ben clara.
Però, a banda, ho dèiem, una altra de les branques de l'entrevista, els dubtes que manifesta Macarena Olona sobre aquests diners que del partit han anat a petar a una fundació que es va crear fa un parell d'anys vinculada a Vox i que sembla que seria la destinació de milions d'euros que el partit ingressa per les seves tasques com a representants polítics, per tant, de la gestió pública.
se habla de una subvención otorgada de manera directa por parte del partido a la Fundación Disenso de 2 millones de euros. Se acaban de publicar las cuentas anuales de la Fundación de 2021 y se hace constar en febrero de ese mismo año se había otorgado otra subvención directa por parte del partido a la Fundación de 2,5 millones de euros, es decir, 4,5 millones de euros.
¿Tiene usted indicios de hacia dónde ha ido ese dinero, esos 4,5 millones de euros de dinero público?
Lo que yo tengo son las preguntas correctas.
I aquesta falta de transparència, aquests dubtes sobre els trasbassaments de diners del partit a la Fundació, Olona creu que són molt greus i argumenta que no vol estirar del tot la manta perquè venen eleccions, que no li vol tant de mal a un partit que ella va fer créixer, per això diu que no intensificarà, diguem-ne, que la campanya o treballar en aquesta línia d'aclarir com es troba doncs, aquesta situació, si és tan irregular com podria semblar-ho a través d'aquests diners que es van enviar a la Fundació, quantitats milionàries. De fet, El País apuntava aquest cap de setmana en gran 4,9 milions d'euros. A banda de l'entrevista a Olona, també destaca, per exemple, quan parla de l'actitud masclista dels seus companys, excompanys de formació, diu que es va començar a donar de tot plegat a preocupar quan va veure que Castella i Lleó, tots els càrrecs, eren homes. I a banda, Olona també parla d'altres qüestions polèmiques sobre Vox, les seves paraules, per exemple, sobre l'homosexualitat o la migració, defensa que no tothom dins del partit opina el mateix. Ella, per exemple, creu que justament s'ha de respectar, entre d'altres, l'homosexualitat.
No considero que las personas homosexuales sean enfermas. No considero que la homosexualidad sea una enfermedad. Yo no considero que para denunciar una situación evidente como es la necesidad de defender nuestras fronteras criminalices a una parte de la población que está en España y que levanta patria a nuestro lado como es la población extranjera. Y hay muchas personas en Vox, hay muchas personas en Vox ahora y cuando yo estaba que opinan igual que yo. El problema es que la actual deriva de Vox es una deriva excluyente, que hace una España mucho más pequeña y reducida de la que yo me siento identificada.
A les 8, que aprofundirem en els detalls d'aquesta entrevista a Macarena Olona a la Sexta amb Jordi Évole. Ara però són les 6 del matí, 42 minuts. Seguim parlant, de fet, vinculats a l'ultradreta, perquè alguns assistents a un acte de record i homenatge a Guillem Agulló han denunciat que algú els va llançar un líquid corrosiu des d'una finestra. Hauria passat aquest cap de setmana, dissabte, durant una calçotada que s'estava fent, en aquest cas, al Centre Social Terra, a València, amb famílies i alguns nens, justament per recordar i homenatjar Agulló.
Un dels organitzadors, Pablo Torró, creu que és un acte d'odi clarament polític perquè era un dinar en record del jove antifeixista assassinat fa 30 anys per un grup d'extrema dreta. Ho explica a la Televisió Pública Valenciana.
Volíem reivindicar la seva memòria i en un moment determinat de la vesprada comencem a veure que s'està tirant el líquid, no sabem quin tipus de líquid, però un líquid corrosiu a persones des d'una finestra. És un atac per motius polítics, lògicament.
Alguns dels assistents asseguren que el líquid els ha provocat cremades i, de fet, l'organització ja està recollint informes mèdics i denúncies per presentar una demanda col·lectiva.
A les 6:43 ens situem ja a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra confien poder posar punt final durant el dia d'avui a les dues festes il·legals amb centenars d'assistents que continuen en marxa, van començar divendres, a dos indrets del país, una d'elles a Sarral, a la Conca de Barberà, l'altra a Torà, a la Segarra. Comencem a Sarral, on els assistents van començar a marxar ahir al vespre, però l'Ajuntament calcula que encara hi han quedat alguns centenars de persones aquesta nit. Això després que dissabte s'hi van arribar a reunir un miler d'assistents. L'alcaldessa, Victòria Canyís, diu que la seva preocupació principal és saber com han quedat els terrenys. N'ha parlat a RAC1.
Té molt a prop una zona de protecció especial, que és un Natura 2000. Haurem de comprovar una miqueta això quan hagin marxat tots els accessos per on han accedit, com han quedat els camins, com queda després de que hagin marxat sobretot els camions més grans i els que porten la infraestructura una miqueta més gran de l'escenari, les altaveus. La gent que hi ha pogut arribar em deia que tot estava més o menys en bones condicions.
Això a Sarral, l'altra festa il·legal, a Torà, els Mossos calculen que ja la nit encara hi havia també alguns centenars de persones.
La festa s'ha fet als terrenys d'una masia sense el permís del propietari i ja és la tercera l'últim mes. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Torà estudia com fer-ho perquè no torni a passar. N'ha parlat a TV3 l'alcalde Magí Coscullola.
No ho volem, això. No volem que es repeteixi i haurem de prendre mesures perquè no puguin arribar fins aquí, perquè és la tercera vegada que ens ho fan. Ens veurem obligats, si no es pot fer res més, a tallar el camí perquè no puguin accedir.
Durant el cap de setmana els Mossos han fet controls a les dues raves per evitar que s'hi afegís més gent. Al Serral hi ha hagut dos detinguts que s'han quedat en llibertat amb càrrecs. Se'ls acusa d'atemptat contra l'autoritat, desobediència greu i un delicte contra la seguretat viària.
Són en punt 3:15 del matí. Avui és dilluns i és un dia més en què apareixen nous detalls sobre els pagaments del Barça a l'ex número 2 dels àrbitres. En aquest cas, amb alguns documents, per exemple, un correu electrònic que destapa el diari El Mundo, el Barça va admetre internament aquests pagaments irregulars a José María Enríquez Negreira, però no ho va dir quan Hisenda li va preguntar, li va fer un requeriment a començaments del 2021, Albert.
Sí, és exactament el que avui publica El Mundo en un nou capítol sobre els pagaments durant 17 anys. Aquí va ser l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, presumptament per assessorament arbitral al Club Blaugrana. El diari fa públiques converses de la Junta Gestora, en aquell moment gestionada per Josep Maria Bartomeu. En aquest cas, ell va dimitir i qui ho portava era Carles Tusquets, exresponsable de la Comissió Econòmica i aleshores president de la Junta Gestora. Doncs bé, en aquests correus es demostra com Carles Tusquets i tota la Junta Gestora no en tenia ni idea de cap factura escrita i formalitzada del Barça cap a Enríquez Negreira i com la mateixa Junta Gestora estudiava fer-se els bojos quan Hisenda li va demanar que passessin aquests contractes escrits. Carles Tusquets ja va dir divendres al món a RAC1 que no van veure cap contracte escrit ni cap factura de tot aquest cas, però això sí, en aquella entrevista el Montusquets també va dir que no en sabia directament res d'aquests pagaments a Negreira i que se n'havia enterat, se n'havia assabentat doncs, per la premsa. Doncs bé, aquesta notícia, aquests documents que avui publica El Mundo, el contradiuen.
Vostè coneixia això?
Ni idea, però ni nada más absoluta idea. Perquè primer, la Comissió Econòmica Estatutària és un òrgan de control, efectivament, però és consultiu, no és executiu. I li garantitzo que ni a les pressupostos que ens passaven, ni a l'auditoria, firmada per una auditoria de referència, sortia aquesta partida identificada.
Doncs bé, una vegada coneixen aquests detalls i un cop li diuen a Hisenda que no poden passar-li cap contracte escrit perquè no existeix, donen tota la responsabilitat, li passen la pilota a l'empresa de Negreira, des del 95, argumentant que el que demanava Hisenda era una informació privada. A banda, també es passa la pilota a l'empresa de qui va ser exdirectiu blaugrana, Josep Contreras, 37-2014, que hauria fet de pantalla i on s'haurien desviat més de 700.000 euros, tal com també investiga la Fiscalia.
Doncs d'aquests pagaments del Barça que ara s'investiguen el número 2, ex-número 2 dels àrbitres, que també en parlarem més àmpliament a les 8 i quan faltin 5 minuts per les 7, l'actualitat esportiva, el que sí que ens ha deixat, per exemple, la jornada futbolística amb el partit del Barça. Ara són les 6:48. Més qüestions. Artur Mas creu que Jordi Pujol es va equivocar confessant que tenia comptes a l'estranger i espera que pugui acabar recuperant el prestigi i la credibilitat. L'expresident ho diu en una entrevista al Periódico en què defensa que quan es faci el judici s'acabarà demostrant que Pujol no es va enriquir personalment.
Mas creu que l'expresident del govern no hauria d'haver fet públics els seus problemes amb Hisenda perquè eren assumptes familiars, diu que ja s'havien regularitzat. A més, recorda que Pujol sempre ha negat que ell s'enriquís amb aquests comptes i que de moment no s'ha demostrat que ho fes. Pel que fa al finançament irregular de Convergència, diu que mai va tenir constància que Jordi Pujol Ferrusola guanyés diners a costa del partit i, en general, defensa que la població s'ha tornat més immuna a la corrupció dels partits, tot i que no passa el mateix, segons Mas, quan es fa públic un cas d'enriquiment personal.
I els tribunals avui, dia decisiu del judici a Laura Borràs, han de declarar al TSJ els dos acusats que han arribat a un acord amb la Fiscalia per incriminar-la. Un d'ells, Isaías Herrero, l'amic, o més aviat ex-amic, a qui Borràs hauria favorit adjudicant-li contractes de la institució de les lletres. Per tant, és el dia de comprovar què implica el pacte amb la Fiscalia, fins a quin punt apunta a Borràs com l'ideòloga de la manipulació del procés de contractació i quins detalls n'aporta per demostrar-ho. Abans, els jutges també han denunciat si accepten els correus electrònics entre Borràs i Herrero com a prova en aquest judici, Benet Iñigo.
El pacte entre la fiscalia i els dos acusats ha marcat el judici des de la setmana abans de començar, però avui és el dia de saber exactament en què consisteix. L'informàtic hauria de detallar com i quan es van posar d'acord amb Borràs per tal d'obtenir 18 contractes menors per dissenyar i mantenir diferents pàgines web i aplicacions. Un testimoni, doncs, que pot ser clau per apuntalar l'acusació. Per això la defensa de Borràs ja va començar a desacreditar el que pugui dir abans de la primera sessió i a les qüestions prèvies, al·legant que aquest pacte li genera indefensió. Si diu el que ha de dir, la fiscalia passarà de demanar-li 6 anys de presó a 2 anys o menys, i això, segons els advocats de Borràs, la converteixen en una declaració viciada i que no s'hauria de tenir en compte. Tot apunta que l'interrogatori de Gonzalo Boye, doncs, serà més dur que el de la fiscalia, tot i que formalment Herrero i l'altre acusat que va participar en la falsificació de pressupostos són encara acusats. Abans que comenci la batalla, però, el tribunal ha de respondre dues qüestions també rellevants. La primera, si suspèn el judici, com va demanar Borràs, justament perquè aquest pacte li genera indefensió. La segona, si accepta com a prova uns correus electrònics on Borràs explicava a Isaías com presentar les ofertes i que, segons la líder de Junts, els Mossos van obtenir de manera il·legal. Tot apunta que els jutges optaran per seguir endavant amb els correus inclosos, però la certesa no arribarà fins a les 10 del matí.
I dels tribunals un apunt més, perquè l'Audiència de Barcelona denuncia les properes hores. Entre avui i demà tot estirà si finalment Dani Alves surt o no de la garjola. El tribunal va abordar aquesta qüestió la setmana passada, però va acabar ajornant la decisió per a aquesta. I aquesta matinada, de fet, dues setmanes del terratrèmol que va enderrocar més de 50.000 edificis al sud-est de Turquia, al nord-oest de Síria, l'últim balanç de víctimes per sobre dels 45.000 morts. Tot i que a les últimes hores encara s'han trobat 3 persones en vida sota la runa, el govern turc ja ha donat per acabades les tasques de rescat gairebé tot el país.
Sí, només queden tasques a dues de les províncies més afectades. De fet, a molts pobles i ciutats ara els treballs ja se centren a avaluar la seguretat dels edificis que han quedat drets, desenrunar els carrers i construir habitatges provisionals per atendre els centenars de milers de persones que s'han quedat sense casa. Es calcula que n'hi ha prop d'un milió. I mentrestant, a Nova Zelanda, el cicló Gabriel ja ha deixat almenys 11 morts i gairebé 6.500 persones desaparegudes. D'aquestes, però, a unes 3.000 ja les han pogut trobar i rescatar.
Falten 8 minuts per les 7, una pausa i els esports.
Cuinar una hamburguesa en una casa que ha acabat de pagar la hipoteca sona així. I l'entrecot amb el que celebres canviar-te a Línia Directa sona així. Si ja has acabat de pagar la hipoteca, te baixem un 25% al preu de l'assegurança de la llar, sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Banyar-se en aigües cristal·lines, relaxar-se en platges de sorra fina, sentir la tauleta en la pell i tot això amb fins a 300 euros de descompte si reserves ara. Doncs això, que amb aquesta promo de Carib i Illes donaràs una bona llauna perquè n'hi ha per gaudir-ne. I és que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat. Nautalia Viatges.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Si el teu edifici o empresa conté amiant, no esperis més. A SM Savall ens encarreguem de tot. Som especialistes en la retirada de tot tipus d'amiant i substitució de cobertes. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraramiant.com.
Ara és el moment. Descobreix Nova York, el cor de la ciutat, els barris icònics, les experiències més glamuroses, sense oblidar els llocs de pel·lícula. Reserva el teu pròxim viatge a Nova York. 5 dies i 3 nits en hotel de 4 estrelles a Manhattan. Vols amb Iberia i trasllats inclosos amb Viatges al Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
29.668, 29668, de la sèrie 52052.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El món a RAC 1.
5 minuts i les 7.
La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya us ofereix aquest espai.
Els esports els encapçalem amb la victòria 2-0 del Barça contra el Cádiz, que fa que els de Xavi Hernández es mantinguin líders amb 8 punts de marge sobre el Madrid, Albert.
Sí, el partit no passarà a la història, però va servir per veure que Ferran Torres i Sergi Roberto han revifat a 4 dies que l'equip jugui al camp del Manchester United la tornada dels 700 a final de l'Europa League, i això és important tenint en compte que no hi serà ni Dembélé, ni Gavi, ni tampoc Pedri.
Detalls, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia, el Barça ha traçat un pas més en el camí ferm i sòlid cap al campionat de Lliga abans d'encarar el viatge a Manchester. El triomf 2-0 contra el Cádiz, a més, li serveix a Xavi per recuperar actors que havien caigut en l'oblit de la manca de confiança. El que més ho necessitava, un Ferran Torres que ha treballat amb suport psicològic per estar millor mentalment. Xavi celebrava poder-lo sumar a la causa, més enllà de ser l'artista del primer gol, sense confirmar però si apunta a l'11 d'Old Trafford.
Estic especialment content per Ferran, no? Perquè ha rebut moltes crítiques, però ell sempre treballa per l'equip. Ell sempre té una actitud de 10 punts, treballa, es sacrifica.
Tot i repartir lluances, Xavi va lamentar el descontrol del tram final del partit, que els va fer concedir més del compte. Busquets, inèdit a la banqueta, va quedar reservat per dijous. Xavi va corroborar que està a punt per ser titular.
I mentrestant, l'Espanyol va guanyar 0-1 al camp de l'Elx en un partit molt decebedor contra el Cui, destacadíssim de primera. Ara és a 4 punts per sobre del descens. Enviat especial de RAC1 a Elx, Joan Camí, bon dia.
Bon dia. La pregunta que es fan molts aficionats de l'Espanyol aquesta temporada és el per què Sergi Darder va decidir renovar el contracte amb l'Espanyol l'estiu passat. Tenim millors ofertes econòmiques i esportives sobre la taula. Doncs bé, el gol i la celebració posterior al camp de l'Elx, després d'un partit molt fluix de l'Espanyol, és la resposta a totes aquestes preguntes. És més Perico que l'escut, se l'estima i el vol liderar. El migcampista balear va ser determinant per assegurar 3 punts importantíssims per l'Espanyol en la seva lluita per la permanència.
Sabíamos que ellos cada golpe lo sufren muchísimo más y bueno, al final con uno menos sabíamos que ellos cuando más tenían que apretar iban a sufrir, así que ya te digo, contento por el gol y bueno, y muy, muy alegre por todos los pericos que sé que lo están pasando también en casa.
L'altre gran protagonista va ser Fernando Pacheco, el porter madrileny va debutar amb l'Espanyol i també va ser providencial per evitar el gol de l'Elx i apropar els punts. Serà titular, sí o sí, fins a final de temporada.
I el tercer de primera en discòrdia, el Girona, que és 11 a 7 punts d'Europa i amb 7 de marge sobre el descens després de golejar 6-2 l'Almeria divendres.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
2 minuts i les 7, la recomanació de la Gemma Herrero.
Hoy es el Día Mundial de la Justicia Social y es necesario recordar que en la última década en España se han producido más de 400.000 desahucios y en la actualidad hay alrededor de 100 al día. 100. Y todo esto mientras leemos las noticias de los beneficios históricos de los bancos y de las grandes empresas. Esto se ve y se cuenta en el debut como director de Juan Diego Botto en la película En los márgenes. Varios personajes apaleados por el sistema y que sobreviven como pueden en una historia cruda que está narrada como un thriller frenético. Todo ocurre en un solo día. Luis Tosar y Penélope Cruz están sensacionales en una película que te emociona a veces y en otras te indigna, te golpea. Cine social que reivindica justicia social. La puedes encontrar en Prime Video.
Gracias, Gemma, y al Dialing.
Volkswagen Sarsa patrocina aquest espai.
Per arribar a les 7, Ramon Bertolí, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Ràdio Flashback, el Carles Pérez ofereix regals entregats.
Va, que ara regalarem cosetes xules perquè el 5 de febrer torna a Barcelona el Mundial del Trial Indoor del Palau Sant Jordi. L'hem regalat ja, no? No ho regalarem avui perquè ja ho hem fet, eh?
Que veig,
molt bé, Carles. Sí.
Ah.
Escolta, tu sols tenir somnis recurrents?
Constantment. Disseny perfecte, equipament perfecte i en blanc.
El mateix Tiguan, però en blau.
I tu, quin cotxe condueixes quan dorms? Deixa de conduir-lo en somnis i condueix un Tiguan de debò des de 335 euros al mes en MyRenting. Consulta en les condicions a Volkswagen.es.
Salsa Volkswagen a Terrassa, Sant Cugat, Manresa, Granollers i Vic.
RAC 1, tots som 1.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.